Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem ja a l'últim dia de programa d'aquesta temporada. Avui estem a la nit de Sant Joan. Un dia molt especial perquè avui celebrem la gran revetlla i donem ja per inaugurat l'estiu del 2023, un estiu que ja ha començat amb molta calor, tal i com ho demostren els termòmetres a aquesta hora. Ens despertem amb 18 graus al centre de la ciutat d'Olot. I amb quina previsió, Dani? Perquè avui la calor apretarà.
Previsió per de cara a divendres, que ens indica sol, al matí alguna boirina, i a la tarda alguna gotellada cap a Osona i el Lluçanès, ben poca cosa. Per tant, la vigília a Sant Joan sense cap mena de problemes. Preveiem de cara a divendres i dissabte una temperatura una mica més alta. De fet, dissabte i diumenge farà més sol, també per Sant Joan, i amb temperatures més altes. Per tant, la temperatura pròpia de l'estiu. Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum
dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Sant Joan és sinònim de petards. Prevenir incendis la nit de Sant Joan és clau i per tal d'arribar més als infants, concretament als d'Argelaguer, els ADF del poble han ofert una xerrada preventiva per minimitzar riscos. Es tracta d'una mesura que porten fent des de fa anys i que, segons ells mateixos i els docents de l'escola Montpalau, està tenint efectes molt positius.
Per exemple, no tirar-li a la gent als peus, no tirar-li, no tirar-li a la gent... la zona on l'has de tirar, portar la roba adequada, coses així.
Penso que està molt bé perquè sempre hem de tenir precaució perquè no volem fer algun incendi.
És la Ona i la Sílvia, són alumnes de l'escola Montpalau, que estan, com veieu, molt conscienciades. Després de tractar els riscos que comporten els focs artificials, anem a veure quins són els petards més demanats pels petits, quines són les novetats d'aquest any i com estan anant els dies previs a la revetlla de Sant Joan.
Aquest any han sortit diferents fonts, com la sirena o la dàlia, i també algun altre com efectes aeris, com el diamante volador i així. Són fonts que pugen un parell de metres i així, i fan diferents colors, i el diamante volador, que és efecte aeri, que comença a rodar i sent l'aire uns 20 metres, també.
Són paraules del venedor Marc Pizjuan, que assenyala quines són les novetats en matèria de petards. Està molt bé que els gaudim, això sí, sempre amb la màxima precaució. No és nit a Sant Joan, sinó hi ha una bona coca sobre la taula. La previsió és bona, la venda de coques de Sant Joan. Aquest any la festivitat coincideix en cap de setmana i els forners esperen vendre coques ben bé fins dilluns. Precisament, el forn Jaume d'Olot preveuen vendre 600 coques, tot i que ja adverteixen que aquest any són una mica més cares com a conseqüència de l'augment del preu de les matèries primeres.
S'ha encarit, perquè el problema del que tenim és que la matèria prima, que estem en matèries primes de primera qualitat, i quasi tot ha doblat el seu preu, començant des dels ous, el sucre, la fruita, el que ens ha perjudicat molt ha sigut l'embalatge ha triplicat els preus, l'energia també és molt important, vull dir...
Sentíem, ni més ni menys, que en Jaume Comas, propietari forner del forn Jaume d'Olot, argumentant aquest increment del preu. I quan arriba la nit de Sant Joan, o abans de que arribi la nit de Sant Joan, arriba la flama del Canigó. A Olot aquest divendres ho farà pels vols de les 6 de la tarda. És la previsió que té Òmnium Garrotxa per tota la gent que no es vulgui perdre un dels actes més bonics i tradicionals que es duen a terme a la comarca.
I a Olot, doncs, arribarà a les 6 de la tarda a la plaça del Carme, 6:45, el temps que els hi que triguin a arribar. Allà s'organitza una cercavila amb el gegant Santo Negro, amb els ministres de la Boera i tota la gent que vulgui participar, i a les 6 surt aquesta cercavila fins al firal. Té previst arribar al final a 6:45, on es farà l'acte d'arribada.
I un dels punts més emotius de l'arribada de la flama del Canigó és a Molló. A Coll d'Ares, precisament, han organitzat un acte transfronterer, del qual en parlarem amb l'alcalde de Molló, en Pep Com, a partir de 9:15 del matí. Avui també és notícia que la Garrotxa compta amb més d'un miler de vehicles híbrids matriculats. La mobilitat provoca un 45% de la despesa energètica de Catalunya. Gairebé provoca una tercera part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle arreu del territori. Tot i l'increment de la mobilitat sostenible a la comarca, aquest tipus no de vehicles no representen ni l'1% del total que tenim en aquest moment en circulació. Ho explica precisament el tècnic de l'OCTE, Isaac Cribillers, en declaracions a Ràdio Lot.
El percentatge de matriculacions comença a ser important en quan els vehicles que poden funcionar amb energia elèctrica obtinguda a través d'un endoll, estaríem inclosos vehicles elèctrics i vehicles híbrids endollables, però aquest percentatge del 8% en l'any 2022, de fet la seva incidència resulta mínima perquè...
I en aquest sentit, les grans empreses aposten cada vegada més per les energies renovables. Ja sabeu que aquesta setmana a la Garrotxa estem celebrant la setmana de l'energia. Doncs bé, les grans empreses aposten cada vegada més per les renovables, ho explica el cofundador de Fotovol, Andreu Pou, en una entrevista en aquest mateix programa.
Hi ha empreses com, i sense comptar les subvencions, qualsevol tipus d'ajudes públiques, bonificació fiscal, hi ha empreses que en dos anys i pico ho tenen amortitzat. Estem parlant d'empreses que tenen un gran consum elèctric i que segurament han instal·lat al voltant d'un megawatt. Llavors, una empresa mitja estaríem al voltant dels 3 anys i mig, 4 anys i mig. Una indústria potent, però que no tingui un consum tan elevat.
Segons els experts, cada vegada hi ha més consciència i el sector es troba en un moment on la indústria s'està animant a utilitzar aquest model d'eficiència energètica. Que els preus estiguin corregint també ajuda a que la inversió aporti beneficis a curt termini a les companyies. I avui anirem també a Sant Joan les Fonts perquè celebra la Festa Major i ho fa, com sempre, en plena revetlla, com no podia ser de cap altra manera. Aquest divendres a la tarda es donarà el tret de sortida amb la Flama del Canigó. La Comissió de Festes del municipi ha organitzat una ballada de gegants, una trobada de vehicles històrics i jocs per als més petits com actes més destacats.
El pregó cada any és un tema, però el fet de que volem que sigui una cosa que no s'hagi fet mai, que hi puguin participar també aquells col·lectius o persones que s'ho mereixen, i bé, que sigui tot una mica just i agradi, i aleshores també que aquesta gent se senti agraïda i tot. Potser és el que requereix més ser pensat i això.
Són paraules de la Raquel Moli, és una de les membres de la Comissió de Festes de Sant Joan les Fonts. I a Besalú comença l'època de fer ratapia i coincidint amb la festivitat de Sant Joan, Besalú celebra un any més l'Art Besalú. Enguany es durà a terme el diumenge amb excursions i tallers. Avui ens fixem amb el procés d'elaboració de la ratafia i avui ens preguntarem si aquest preuat licor català gaudeix de bona salut o no. D'entrada, li hem preguntat al regidor de Turisme de l'Ajuntament de Besalú, Germán Mas, i ens ha dit això.
L'objectiu de fira és molt clar. És transmetre tot el potencial que té a la vila. Sempre parlem de turisme, però en aquest cas és el conjunt de les herbes. Tot aquest potencial de tot el que poden trobar en aquest marc que tenim al voltant, no només el marc històric, és fantàstic, sinó també amb el marc de muntanyes on poden anar a recollir herbes.
El principi de l'Art Besalú havia de ser una fira d'herbes per fer ratafia, i al final ha quedat amb una festa on elaborem la ratafia del guanyador de Besalú de l'any anterior, que fem l'elaboració allà a la plaça, que tothom pot veure com la fem, després jo me la pujo cap aquí dalt l'Olot i la deixo macerar el temps que ha de macerar, passat la maceració i afegeixo el sucre i bueno, faig una mica el mateix procés però amb la fórmula del guanyador de Besalú.
Doncs bé, anirem fins a Besalú a veure com es fa la ratafia amb molts més detalls. I en esports, el Tribunal Català de l'Esport resol que les eleccions a la Federació Catalana de Futbol van ser netes i amb resultat clar favorable a Joan Soteres i la seva junta. El president de la Federació Girona, Jordi Bonet, denuncia, però, que encara rep amenaces.
Que ha fallat amb la normalitat, diguéssim. El que no podia ser és que portem un any i mig discutint si s'han guanyat unes eleccions o no, i les hem guanyat dues vegades, la primera justa per 26 vots, la segona per 168 vots, i que tot així no pugui celebrar. Jo faig una mica de comparació amb el VAR, no? Que quan marquen un gol no saps encara fins al final, fins que pita que reinicia el partit, doncs nosaltres estàvem igual. Semblava que sí, semblava que no, ens l'han fet repetir i al final ens ha donat l'alegria de les coses ben fetes, que crec que és el que estava i el que la gent ha dit, els presidents han dit això.
I el nedador del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, participarà en el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada. El certamen tindrà lloc a Cádiz fins diumenge.
Bàsicament és un, podríem dir-ne, una posta a punt per veure doncs, el, com estic de cares al Mundial. Anar-me a provar, anar-me a veure com em trobo a l'aigua, com em trobo fent la prova, les sensacions que tingui, els resultats que hagi obtingut doncs, per tema de temps, en la marca i les posicions.
Escolteu els 5 minuts més, aquests són els principals continguts d'aquest divendres, d'aquest 23 de juny del 23. Avui és un dia curiosament capicua.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I ara el trànsit. En connexió amb la policia municipal d'Olot, endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia de la policia municipal d'Olot. Avui es troba una circulació fluida. Tenim programes d'ocupació de via pública al carrer Ginebra, del número 20 al 25, passeig d'en Blai, número 50 fins a les 4 de la tarda, carrer Verge de Fàtima número 12 tot el dia i carrer Notari Crusells número 4 fins a les 7 de la tarda. A part, també hi hauria un tall complet de carrer, el rei Pere IV, de 7 i mitja a 2 de la tarda. Això és tot per avui. Fem un bon ús dels patres en aquesta rea de Sant Joan i que tingueu molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
El diumenge 25 de juny, a la Vila Comtal, arriba l'Herbesalú. La jornada començarà amb una ruta matinal de recollida d'herbes aromàtiques. A la tarda, farem la millor ratafia de l'any, amb Badó García Arbós i Xavier Codina, de Ratafia Roset, i la guanyadora del 2022, Margarida Descamps. També acollirem el tradicional concurs de rams de flors silvestres i el te amb menta de la Cadija. Cap al tard escoltarem Havaneres amb el grup Retorn i donarem els 34 premis de la campanya de la xarxa de barris antics. Compra i descobreix Catalunya. No et perdis l'Herbesalú. Diumenge, 25 de juny, a Besalú.
Perquè amb la salut no s'hi juga, necessites una assistència sanitària sense esperes. Amb lliure elecció de metge, amb les despeses de farmàcia cobertes i amb la salut dental i les pròtesis internes i externes incloses. Tot això ja és possible. A Ponset Consultors, Assegurances Bilbao, t'oferim l'assegurança d'assistència sanitària CoSalut, amb totes aquestes cobertures. Més de 25.000 professionals a la teva disposició i a un preu assequible. Informa-te'n a Ponset Consultors, Assegurances Bilbao, a Olot, Clivillers 30 i a Ripoll, Progreso. Telèfon 972 26 67 12.
El 1968 es crea l'Escola Joan 23, el futur nucli del que avui és Integra. Integra neix per donar suport a les persones. Durant tots aquests anys, Integra ha donat suport a través de l'atenció personalitzada, la prevenció, l'educació, el lleure, el treball, l'habitatge i el recolzament a les famílies de persones amb discapacitat de la comarca de la Garrotxa. Anualment a la comarca hi ha unes 650 persones amb discapacitat, 260 de les quals estan ateses a Integra.
Integra és inclusió, independència, inimitable, infatigable. Integra és integral. Jo sóc IN. Ser IN. Ser d'Integra. Ajuda'ns. Per més informació, entra a integraolot.cat i busca l'opció que més s'adapti a les teves possibilitats d'ajudar-nos.
Desgranem l'actualitat informativa d'aquest dia de revetlla de Sant Joan, un dia en el qual els petards no faltaran a casa nostra, com marca la tradició. Prevenir incidents, la nit de Sant Joan és clau i per tal d'arribar més als infants, concretament els d'Argelaguer, les àrees de defensa forestal del poble han ofert una conferència preventiva per minimitzar riscos. Es tracta d'una mesura que porten fent des de fa anys i que, segons ells mateixos i els docents de l'escola Montpalau, està tenint efectes molt positius. Hi ha assistit en Gerard Puigdemont.
A les portes de la nit de Sant Joan i la revetlla, la trentena d'alumnes de l'escola Montpalau d'Argelaguer reben una visita molt especial, la dels ADF del poble, que venen a oferir-los una xerrada preventiva sobre com tirar petards i com evitar incidents personals, materials o possibles incendis. En parlen dues alumnes de l'escola Montpalau, l'Ona i la Sílvia.
Per exemple, no tirar-li a la gent als peus, no tirar-li, no tirar-li a la gent, la zona on l'has de tirar, portar la roba adequada, coses així.
Penso que està molt bé perquè sempre hem de tenir precaució perquè no volem fer algun incendi.
Ja fa anys que el grup de voluntaris ADF del poble ofereixen aquesta xerrada per aquestes dates i el cert és que tant ells com els mateixos mestres de l'escola estan notant com aquest missatge preventiu està donant efecte. En parla Maria Àngels Mir, directora de l'escola Montpalau d'Argelaguer.
Tant per ells com per la resta del poble i doncs també per tenir cura, perquè sí que havíem passat èpoques de que es feia un mal ús, no?, des d'això de tirar petards en els contenedors, de tirar petards en les bústies i tot això. I sembla que des de que s'han portat a terme totes aquestes xerrades, doncs mai hi ha hagut cap conseqüència ni mai hi ha hagut cap accident que hàgim de lamentar, i també a nivell de cura de tot el material urbà del poble.
Consells molt bàsics com, per exemple, tirar els petards ben lluny de zones on es puguin originar incendis, especialment en camps de cereals, però també la importància de tirar els petards ben lluny d'on hi ha persones, així com respectar els animals. Missatges molt elementals a priori, però que en un moment donat els ADF van adonar-se que no arribaven prou a la població. Ho explica el president dels ADF de la Garrotxa, Xevi Quintana.
Havien trobat unes èpoques en què vèiem que no hi havia cap tipus de consell o no arribaven prou els consells que es donaven des de la Generalitat i Protecció Civil, i es va decidir des de l'ADF agafar una mica aquesta tasca per tal de fer la prevenció, per tal de que els nens escoltessin i sabessin una mica més sobre els petards, la importància de que han d'anar acompanyats els pares, no?
Per la revetlla, els ADF de la comarca estaran repartits per Argelaguer, Tortellà, Montagut, Meià i Ridaura, per tal d'estar atents a qualsevol incidència que hi pugui haver.
Després de tractar els riscos que comporten els focs artificials, anem a veure quins són els petards més demanats pels petits, quines són les novetats d'aquest any i com estan anant els dies previs a la revetlla de Sant Joan. Les fonts de colors són els petards per excel·lència, però com més fred se facin, més emocionant és per la mainada. Pere Ubach.
La pólvora és la protagonista de la nit de Sant Joan i la Garrotxa torna a estar plena dels típics punts de venda de petards. Un dels venedors és Marc Pizjuan, que explica que la gent acostuma a comprar els petards a última hora i que a mesura que s'acosta la revetlla, la feina va augmentant. Assegura que les fonts són els petards que més agraden a la gent i explica que aquest any n'hi ha de noves.
Aquest any han sortit diferents fonts com la sirena o la dàlia i també algun altre com efectes aeris com el diamante volador i així. Són fonts que pugen un parell de metres i així i fan diferents colors, i el diamante volador, que és efecte aeri, que comença a rodar i s'enlaira uns 20 metres també.
De totes maneres, la majoria de nens i nenes ja tenen clar quins petards compraran per la nit de Sant Joan abans d'entrar a la botiga. L'Àlex, en Gerard, l'Aram, en Roc i en Marc en són un exemple.
Comprarem petards de fons.
De colors.
Sí, de colors. I un silbabum i el cebes.
Perquè m'agrada fresa.
És més emocionant.
Sí, ens repartim els petardos i els anem a tirar amb els amics.
El meu petardo preferit és el Bravo. Crec que fa una gran explosió i fa bastantes llums, crec, també.
Tot i les campanyes de prevenció de riscos que han estat fent els ADF en aquests dies, els venedors de petards reiteren una vegada més la necessitat de fer-ne un bon ús per poder viure una nit de Sant Joan divertida però sense cap ensurt.
El que no faltarà serà a la nostra taula una bona coca de Sant Joan. Hi ha bona previsió en la venda de coques per aquests dies. Aquest any la festivitat coincideix en cap de setmana i els forners esperen vendre coques ben bé fins dilluns. Precisament el forn Jaume d'Olot preveuen vendre 600 coques, tot i que aquest any són una mica més cares, Pere.
Aquest 2023, el dia de Sant Joan, cau en dissabte. Segons Jaume Comas, propietari i forner del forn Jaume d'Olot, aquesta és una bona oportunitat per vendre coques de Sant Joan. Afirma que no ha parat de vendre en aquesta setmana i espera que això continuï fins dilluns. La seva previsió és vendre un total de 600 coques. De coques de Sant Joan se'n veuen de crema, de xocolata i d'altres més creatives, però segons Comas, el que és innegociable són els pinyons.
El més important, siguin coques de Sant Joan, siguin coques de llardons, tenen que portar pinyons.
i uns bons pinyons i també la seva quantitat. No podem estar fent que a vegades dones alguna volta, no sé, per fora d'Olot o per fora de segons quins pobles vas i veus coques sense pinyons. Això ho trobo una falta una mica de... Què vols que et digui? No sé. Coca de Sant Joan és coca de Sant Joan. Un bons ingredients, bona fruita i una bona quantitat de pinyons.
Com has d'explicar que aquest any les coques de Sant Joan seran una mica més cares, ja que les matèries primeres necessàries per cuinar la recepta també s'han encarit?
S'han encarit, no s'han encarit molt, però s'han encarit perquè el problema del que tenim és que la matèria prima, gastem matèries primes de primera qualitat, i quasi tot ha doblat el seu preu, començant des dels ous, el sucre, la fruita. El que ens ha perjudicat molt ha sigut l'embalatge. L'embalatge ha triplicat els preus. L'energia també és molt important, vull dir...
La tradició de les coques de Sant Joan data de l'època pagana, quan les famílies oferien aquest dolç al déu del sol. Actualment es fa per tradició, però segons Comas no és Sant Joan si no hi ha una bona coca.
I tant que sí, quina raó que té en Comas. Bé, esteu escoltant els 5 minuts més. Avui també hi ha un altre d'aquells aspectes que no pot fallar mai a la tradició. És la flama del Canigó que arribarà a Olot aquest divendres pels vols de les 6 de la tarda. És la previsió d'Òmnium Garrotxa per tota la gent que no es vulgui perdre un dels actes més bonics i tradicionals que es duen a terme a la comarca. La flama arribarà cap a 4:45 a la Vall de Bianya i a partir d'allà es començaran a fer els relleus en 3 trams, Sant Joan les Fonts, Besalú i Olot.
La flama del Canigó està previst que arribi a la Garrotxa aquest divendres quan faltin pocs minuts per les 5 de la tarda. Arribarà per la Vall de Bianya i a partir d'allà els diferents rellevistes la portaran als diferents pobles de la comarca. Un dels trams serà el que es dirigirà cap a Sant Joan les Fonts, però la flama també arribarà per l'altra punta de la Garrotxa, a Besalú, per repartir-la pels pobles de la Vall del Llierca. Una mica més tard, la flama del Canigó arribarà a Olot. En parla la membre d'Òmnium Garrotxa, Nuri Bataller.
I a Olot, doncs, arribarà a les 6 de la tarda a la plaça del Carme, 6:45, el temps que els hi que tardi, que triguin a arribar. Allà s'organitza una cercavila amb el gegant Santonegro, amb els ministres de la Boera i tota la gent que vulgui participar, i a les 6 surt aquesta cercavila fins al firal. Té previst arribar al firal a 6:45, on es farà l'acte d'arribada.
Un grup de voluntaris són els que faran el relleu a Sant Joan les Fonts. A Besalú se n'encarregaran els ciclistes dels desfrenats i a Olot seran els atletes del Club Natació Olot i del Club Agatisme Olot Terra de Volcans qui s'encarregaran de fer arribar la flama. Enguany el manifest que es llegirà arreu dels països catalans serà el de l'exconseller Lluís Puig.
És un 1:15 de 8 del matí.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
5 minuts més!
Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Sabies que a la comarca s'ha passat de 41 instal·lacions fotovoltaiques a l'any 2014 a més de 750 fins l'any 2022? Més d'una trentena d'elles són a equipaments municipals. Amb els canvis normatius, la reducció del cost de les instal·lacions i l'important increment del preu de l'electricitat, cada cop s'ha fet més viable aquest tipus d'instal·lacions. Permeten generar localment energia elèctrica, reduint la factura de la llum i l'aportació d'altres energies no tan netes. També es pot optar per participar en una comunitat energètica amb aquest mateix objectiu. És una informació de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Estem immersos a la Setmana de l'Energia i la Garrotxa compta amb més d'un miler de vehicles híbrids matriculats. Anem coneguent detalls de com estem gestionant aquesta coneguda com energia verda. La mobilitat provoca un 45% de la despesa energètica de Catalunya. Gairebé representa una tercera part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle arreu del territori. Tot i l'increment de la mobilitat sostenible a la comarca, aquest tipus de vehicles no suposen ni l'1% del total, informa Roger Isern.
Data límit 2035. Aquest és l'any que ha marcat la Unió Europea com el primer que es prohibirà la venda de vehicles de combustió general. Això obliga que la societat canviï el seu model de mobilitat privada i hagi d'apostar per vehicles híbrids o elèctrics. A la Garrotxa, els números números van a l'alça, però no representen ni un 1% del total de vehicles que estan matriculats a la comarca. Segons dades del Consell Comarcal de la Garrotxa, l'any 2022 aquest tipus de vehicles superaven el miler arreu de la comarca. El tècnic de l'OCTE, Isaac Cribillers, apunta les xifres de la comarca i diu que no són suficients en matèria de mobilitat eficient.
La mobilitat representa prop del 50% del consum energètic global i de l'ordre de prop del 30% de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Això fins i tot provoca que hi hagi una setmana específica dedicada a aquest tema el proper setembre. És un tema molt important perquè a nivell global els números són molt grossos.
Els vehicles elèctrics són més eficients des del punt de vista energètic, atès que en aquest cas més del 80% de l'energia que es consumeix s'utilitza per moure el vehicle. A més, redueix el soroll i fums, a banda de que permet tenir una instal·lació d'autoconsum.
El percentatge de matriculacions comença a ser important en quant als vehicles que poden funcionar amb energia elèctrica obtinguda a través d'un endoll. Estaríem inclosos vehicles elèctrics i vehicles híbrids endollables, però aquest percentatge del 8% en l'any 2022, de fet, la seva incidència resulta mínima.
A la Garrotxa hi ha 1.034 vehicles híbrids, 65 híbrids endollables i només 151 totalment elèctrics. Uns números positius, però no suficients per complir amb bon ritme amb els objectius marcats per la Unió Europea a partir del 2035.
I les grans empreses aposten cada vegada més per les energies renovables, ho explica el cofundador de Fotovol, Andreu Pou, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Lot. Segons els experts, cada vegada hi ha més consciència i el sector es troba en un moment on la indústria s'està animant a utilitzar aquest model d'eficiència. Que el preu s'estigui corregint també ajuda a que la inversió aporti beneficis a curt termini a les empreses.
Fa uns anys, una instal·lació de plaques fotovoltaiques a una empresa valia 5 vegades més que ara. El boom en el sector és una realitat i les empreses veuen que obtenen benefici gràcies a les energies renovables. Segons els experts, cada vegada hi ha més empreses grans que aposten per reduir el consum d'energia obtenint un major rendiment. Fotovol és una de les empreses que s'encarrega d'aquest tipus d'instal·lacions, com per exemple en empreses com el Zamora Group o Zoetis. El seu cofundador, Andreu Pou, ha explicat que algunes empreses poden tenir amortitzada la inversió en un termini de 2 anys.
Hi ha empreses que, sense comptar les subvencions, qualsevol tipus d'ajudes públiques o bonificació fiscal, hi ha empreses que en 2 anys, 2 anys i pico, ho tenen amortitzat. Estem parlant d'empreses que tenen un gran consum elèctric i que segurament han instal·lat al voltant d'un megawatt. Llavors, una empresa mitja estaríem al voltant dels 3 anys i mig, 4 anys i mig. Una indústria potent, però que no tingui un consum tan elevat.
Empreses més petites també aposten per les energies renovables i poden amortitzar la inversió entre 5 i 6 anys. Fotovol dona una garantia de producció del 80% al cap de 25 anys. Si parlem d'un habitatge residencial, l'amortització té una durada d'uns 8 anys. Una sèrie de factors que està provocant un augment d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques i que, segons Pou, és gràcies a la comunicació que es fa i que s'ha de seguir fent.
Millorar, diguéssim, la comunicació. Justament la comunicació pública és el que ha fet que tants empresaris a dia d'avui estiguin invertint en això. Fa 2 anys era igual d'interessant i no hi havia el boom que hi ha ara. Com s'ha provocat aquest boom? Doncs la gent en parla per la tele, el que estem fent ara tu i jo, doncs això serveix també per conscienciar i per explicar a aquestes empreses que potser encara no els hi ha arribat.
Les ajudes econòmiques per a la instal·lació de plaques solars a empreses també són un factor d'ajuda perquè a dia d'avui s'estigui produint l'anomenat boom del desplegament de les energies alternatives, que es preveu que duri 2 o 3 anys més.
Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Sabies que diferents municipis de la comarca s'estan organitzant comunitats energètiques? Energia renovable, millor compartida. Les comunitats energètiques tenen l'objectiu de promoure la generació d'energies renovables amb instal·lacions de plaques fotovoltaiques a teulats. El radi d'acció d'una comunitat energètica arriba ja a un màxim de 2 quilòmetres, suficient per a ser accessibles als habitants de la gran majoria de poblacions de la Garrotxa. Adreça't al teu ajuntament per informar-te'n i comparteix l'energia. És una informació de l'Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal de la Garrotxa.
I a aquesta hora, a l'antena dels 5 minuts més, el que fem és anar de festa, i en concret, de festa major.
Són temps de gresca i de festa popular. guaita que ja sona la revetlla de Sant Joan.
Sant Joan les Fonts celebra la festa major en plena revetlla. Aquest divendres a la tarda sonarà el tret de sortida amb la flama del Canigó. La Comissió de Festes del Poble ha organitzat una ballada de gegants, una trobada de vehicles històrics i jocs per als més petits com actes més destacats. Roger, què més contempla la programació?
Sant Joan les Fonts comença la seva festa major aquest divendres a la tarda amb la revetlla de Sant Joan com a gran protagonista. Amb l'arribada de la flama del Canigó, el municipi enceta 3 dies d'activitats per a tots els públics. Com bé explicàvem, aquest dijous l'acte estrella serà el de les dones d'aigua, que plegarà desenes de persones al centre històric del poble. També es farà el tradicional pregó, aquest any a càrrec de la companyia de teatre amateur Surti com Surti. Un pregó que, com explica la membre de la Comissió de Festes de Sant Joan les Fonts, Raquel Molí, és un dels actes que costa més tancar.
El pregó cada any és un tema, però el fet de que volem que sigui una cosa que no s'hagi fet mai, que hi puguin participar també aquells col·lectius o persones que s'ho mereixen, i bé, que sigui tot una mica just i agradi, i aleshores també que aquesta gent se senti agraïda i tot. Potser és el que requereix més ser pensat i això.
Per dissabte, dia de Sant Joan, el municipi viurà una diada plena d'actes, amb ballada de gegants, concurs de pesca durant el matí i concert a càrrec de l'Orquestra Meravella durant la tarda. Una de les membres de la Comissió de Festes, Laura Serra, diu que tant de bo el temps respecti i puguin celebrar tots els actes amb normalitat.
Per exemple, la Meravella no ens preocupa gaire perquè ho fem en un lloc que està cobert, allà al pavelló, i allà sempre és un espai que ens va molt bé perquè sempre si ens ve la pluja, doncs allà ho tenim molt ben solucionat. I bueno, la resta d'actes, doncs mira, mirarem a veure, bueno, haurem d'estar pendent del temps i esperem que faci bo i puguem celebrar-ho tot.
La festa major de Sant Joan les Fonts es tancarà diumenge amb una trobada de vehicles històrics amb una esmorzada germanor. Els més petits podran gaudir d'un tobogan d'aigua i a la tarda hi haurà sardanes.
Propostes per una nit ben màgica. I ara el que fem és aprendre a fer ratafia. I per fer-ho, marxem cap a Besalú, perquè comença l'època de fer ratafia i coincidint amb la festivitat de Sant Joan, Besalú celebra un any més l'Art Besalú. Enguany es durà a terme diumenge amb excursions i tallers. Nosaltres avui ens fixem en el procés d'elaboració de la ratafia i ens preguntem si aquest licor tan preuat de casa nostra gaudeix de bona salut o no. Gerard, tu què hi dius?
Pels vols de Sant Joan és època de recol·lectar herbes remeieres per fer ratafia. Isop, camamilla, sàlvia, menta són algunes de les plantes que solen utilitzar, però en realitat n'hi ha apilons de diferents. També fan falta nous verdes. El mes de juny és bon mes per començar a fer ratafia i és que aquest licor, fet amb una base d'alcohol, sucre i espècies, li fan falta uns bons mesos per poder completar totes les maceracions i barreges. A Besalú, coincidint amb el final de tot aquest procés, a finals d'any celebren la Fira de la Ratafia i ara pel juny, a l'inici del procés, duen a terme l'Art Besalú. En parlen Germán Mas, regidor de Turisme a l'Ajuntament de Besalú, i Xevi Codina, productor de ratafia.
L'objectiu de fira és molt clar. És transmetre tot el potencial que té a la vila. Sempre parlem de turisme, però en aquest cas és el conjunt de les herbes. Tot aquest potencial de tot el que poden trobar en aquest marc que tenim al voltant, no només el marc històric, és fantàstic, sinó també amb el marc de muntanyes on poden anar a recollir herbes.
El principi de l'Art Besalú havia de ser una fira d'herbes per fer ratafia i al final ha quedat amb una festa on elaborem la ratafia del guanyador de Besalú de l'any anterior. Que fem l'elaboració allà a la plaça, que tothom pot veure com la fem. Després jo me la pujo cap aquí de l'Olot i la deixo macerar el temps que ha de macerar, passat a la maceració hi afegeixo el sucre i bueno, faig una mica el mateix procés, però amb la fórmula del guanyador de Besalú.
En Xavi ens explica que la seva ratafia hi posa una trentena d'herbes, tot i que hi ha gent que n'hi arriba a posar un centenar. Aquest productor garrotxí fa anys que forma part de la fira i ens assegura que la ratafia és un licor de moda.
A mi em sembla que està de moda la ratafia. Pensa que fa 15 anys al mercat hi havia com a molt 10-12 marques de ratafia. Ara n'hi ha més de 100.
I és que qui més qui menys fa ratafia a casa seva. Diumenge, a 7:45 del matí, a la placeta de Can Camps, sortida per recollir herbes remeieres, i a les 6 de la tarda, a la plaça de la Llibertat, tallers d'elaboració de ratafia. La jornada finalitzarà amb havaneres.
Gràcies, Gerard. Són 8:15 del matí, 3 minuts. Fem una pausa i a la tornada anem als esports.
busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
5 minuts més!
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticalia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticalia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Clarà número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!
En esports, el Tribunal Català de l'Esport va resoldre que les eleccions a la Federació Catalana de Futbol van ser netes i amb resultat clarament favorable a Joan Soteras i la seva junta. Doncs bé, el president de la Federació a Girona, Jordi Bonet, ha denunciat que encara a hores d'ara, Roger, està rebent amenaces.
Joan Soteras serà el president de la Federació Catalana de Futbol fins al 2026. El Tribunal Català de l'Esport va fallar divendres passat per arxivar les denúncies presentades per Juanjo Isern i Àlex Talavera. Des de la junta de Soteras asseguren que estaven molt tranquils, però lamenten el no saber perdre dels seus rivals. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol és Jordi Bonet.
Que ha fallat amb la normalitat, i si el que no podia ser és que portem un any i mig discutint si s'han guanyat unes eleccions o no, i les hem guanyat dues vegades, la primera justa per 26 vots, la segona per 168 vots, i que tot així no pugui celebrar. Jo faig una mica de comparació amb el VAR, no? Que quan marquen un gol no saps un cara fins al final, fins que pita que reinicia el partit, doncs nosaltres estàvem igual. Semblava que sí, semblava que no, ens l'han fet repetir i al final ens ha donat l'alegria de les coses ben fetes, que crec que és el que estava i el que la gent ha dit, els presidents han dit això.
Bonet també lamentava les males arts que han fet servir la gent de la candidatura de Juanjo Isern.
Per la part nostra molt tranquils, per la part seva no. Ells han estat atabalant els clubs i des d'aquí demano disculpa a tots els clubs perquè no han parat de trucar-los, d'enviar els missatges, que arribava un moment que els clubs me deien pareu, però que no érem nosaltres, eren l'altra gent. Jo crec que ha posat a raó el que tocava.
Fins i tot després de la resolució on donen la raó a la junta de Soteras, asseguren que encara reben amenaces.
M'han amenaçat, m'han dit de tot, segueixen dient de tot. Encara la setmana passada va rebre un missatge d'una persona de la candidatura del senyor Isern on em deia que dintre poc em veurien a la presó, que diu, sisplau, que això és futbol, que no és res més. Llavors jo crec que s'ha acabat. Aquí l'únic que defensem nosaltres és els clubs de futbol.
Ara sí, la junta de Soteras pot centrar-se en el futbol català en un any amb nova reorganització de categories.
I a casa nostra, Uri González es converteix en el cinquè fitxatge de la Unió Esportiva Olot. El migcampista de 31 anys de Gavà arriba procedent del Prat, on ha disputat 32 partits i ha marcat 4 gols aquesta temporada. També va jugar a l'Europa i es va formar al Gavà. González ja ha coincidit amb Dolera com a entrenador precisament en aquesta última temporada al conjunt potablava. Arnau Forés, mentrestant, renova amb la Unió Esportiva Olot. L'atacant de Sant Gregori de 20 anys compta amb un any més de contracte i serà membre de la plantilla de la Unió Esportiva Olot. Després d'un curs amb lesions i pocs minuts, Forés intentarà reivindicar-se i fer-se un lloc als esquemes de Pedro Dolera. I a les últimes hores també ens ha sorprès la notícia de que Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix no seguiran a la banqueta del Bosc de Tosca. El club ho ha fet oficial aquest dijous en un comunicat. Salavedra ha estat 5 temporades al tècnic del primer equip, on en 3 i mitja ha estat acompanyat de Boix. Els dos van ser els tècnics de l'ascens del conjunt groc a primera catalana la temporada passada i del darrer curs on l'equip s'ha mantingut a la categoria. El Bosc de Tosca ha anunciat que seguiran vinculats al club, Jean-Miquel Salavedra com a coordinador de l'etapa de futbol 11 i Jordi Boix com a coordinador de l'etapa de futbol 7. I avui també hem de parlar del nedador del Club Natació Castellfollit, Mamadou Dembélé, que participa en el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada. El certamen tindrà lloc a Cádiz fins diumenge. Segons ell, aquesta prova li servirà per provar-se de cara al Mundial que es celebrarà a Manchester aquest proper mes d'agost.
La jove promesa de la natació adaptada, Mamadou Dembélé, participarà aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya de Natació Adaptada que se celebra a Cádiz. El Campionat d'Espanya arriba poc abans que Dembélé participi en el que serà el seu primer Mundial i afirma que aquesta prova l'ajudarà a preparar-se per la cita mundialista.
Bàsicament és un, podríem dir-ne, una posta a punt per veure doncs, com estic de cares al Mundial. Anar-me a provar, anar-me a veure com em trobo a l'aigua, com em trobo fent la prova, les sensacions que tingui, els resultats que hagi obtingut doncs, per tema de temps, en la marca i les posicions.
Tant el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada com el Mundial són dues proves que li fan il·lusió a Mamadou Dembélé. Tot i això, segons ell, no són més que els primers passos per aconseguir el seu gran objectiu, participar en uns Jocs Paralímpics.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticalia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticalia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!